a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. L'actualitat de la Lliga Endesa, Adecco Oro, l'ACB, la Copa i l'Eurolliga. De dilluns a divendres a 8:45 del vespre a Ràdio Estel. Bàsquet al dia. La cistella és nostra. Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. Empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014. Vitralls Bonet. Més de 90 anys al servei de la llum. Si vol construir vitralls nous o vol saber com restaurar els de la seva parròquia, contacti amb nosaltres. Oferim un servei d'assessorament, disposem d'un equip de tècnics especialitzats i col·laborem amb gestors de patrimoni, arquitectes i artistes d'arreu de Catalunya. Per més informació, 93 218 23 99 o vitrallsbonet.com. Vitralls Bonet. Tres generacions al servei de vitralls. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. Aquest any viu el Sant Jordi amb Ràdio Estel des de la Rambla Catalunya. L'equip dels programes El Primer Cafè, De Cap i De Nou, Zona Mixta i L'Església No S'Atura oferiran una programació especial amb entrevistes als autors i personalitats del dia, a més de la millor selecció musical. Vine a veure'ns a Rambla Catalunya 115, a l'Església de Sant Ramon de Penyafort. El dimecres 23 d'abril, matí i tarda, 100% Sant Jordi, a Ràdio Estel.
Ràdio Principat, la Seu d'Urgell, 105.0, Lleida, 91.5, Cerdanya, 104.4, Andorra, 107.5. Ràdio Estel, sempre amb tu.
Opinió, compromís, sentiment i molt, molt espanyolisme. Cada dissabte i cada dia després del partit de l'Espanyol, amb la grada. Però a més, trobaràs tota la informació de la Lliga BBVA, de la Lliga CB, Fórmula 1, handbol i tennis. Un gran diari esportiu amb una informació completa, de qualitat i sempre amb un punt de vista propi. Un diari allunyat dels estàndards massius. Amb la grada s'ha acabat el pensament únic. Amb la grada ja no hi ha només dos equips a la Lliga BBVA. Sempre amb l'Espanyol, diari la grada. La nostra força és la grada.
Molt bona tarda. L'Espanyol va sumar els 40 punts el dia 25 de març en un partit, el qual, a Màlaga, com sabeu, doncs tots ficats una mica dintre la voràgine del derbi, que estàvem derbi, doncs dèiem que era un partit que destorbava, que estava de més, doncs fixa't ara. Perquè després d'aquests 40 punts ens vam posar l'etiqueta de virtualment salvats, l'etiqueta que jo diria que ja podem treure, perquè jo diria que molt difícilment, tot i que matemàticament encara poden, arribaran doncs, els que s'estan jugant al descens a la xifra de 40 punts. Això sí, després d'aquests 40, que fa, com hem dit, gairebé un mes, doncs tan sols hem estat capaços de sumar un sol punt. Això fa que els 41, després del decebedor empat del Rayo, doncs ens deixin un mal regust de boca, eh? Especialment quan veiem que altres equips que estaven força a distància doncs han atrapat a la classificació, per exemple, el propi Rayo enguany és l'eterna vara de mesurar, el termòmetre amb el qual doncs, els pericos els comparem en molts aspectes, no? Per saber també si la temporada ha estat correcta o bé decebedora. Ara bé, no només és important la xifra de punts aconseguida, sinó el moment en el qual aquests punts s'aconsegueixen. Quan l'Espanyol aconseguia els 40, ara fa un mes, el Rayo, que ara ha fet un gran rush final, doncs només tenia 30. Si l'Espanyol hagués estat en la situació del Rayo, amb aquest 30 punts, segurament tot hagués estat pressió i cagarela. En canvi, doncs, com va dir Víctor Sánchez ahir, la permanència virtual per bé que ja gairebé real, aconseguida fa un mes, no ens deixa satisfets, sinó ens deixa més aviat grisos i desil·lusionats. Sí, senyors, fa un mes que estem salvats i no ens dona alegria. No ens agrada ser com el Rayo, com el Màlaga, com el Llevant, equips que doncs, estan a la nostra alçada. Volem ser com el Villarreal, la Real Societat o el Sevilla, però realment, aquí o aquí ens assemblem més o aquí estem més a prop. Ja ho veurem. Som-hi, comencem! Molt bona tarda, Diu Pericos. Comencem el nostre programa Pericos Online, punt ràdio, a Ràdio Estel, per tot Catalunya, Andorra i el món via internet. El nostre equip presenta avui les següents alineacions. Laura Bertran, bona tarda.
Bona tarda.
Atención, Pericos.
Atención, Pericos, molt bé. Ignacio Migueles.
Bona tarda, amic.
Jo ja lo dije.
Tu ja lo dijiste. Com vas al català? Com va el teu català?
Bé, has vist.
Per l'estrena del punt avui, ja saps que és divendres.
Clar, clar.
Sí? Fas bé o què?
Sí, molt bé.
Sí, no arrisques molt, no. Molt bé, a les vies de so tenim a Mario Ramírez, aquest home que està a Pau Lau. Està a Pau Lau perquè no l'anem veient.
Va l'altre.
Ho sento realment. Lo està passant malament de manera luctuosa. Ho diu sempre cada partit del seu Betis. Però bé, tornareu aviat, ja veuràs com sí. Xavi Pagan, el nostre productor.
Bona tarda, companys, salutacions.
Salutacions també a tu, molt bé. Doncs avui és un dia que volem fer una prèvia. No és un partit, però és la prèvia d'un dia ben important, que és un dels dies més importants. Patró de Catalunya, Sant Jordi, a més, un dia que també doncs, és important de forma cultural. I hi ha una vessant perica ben cultural, que és doncs, tota la gent que escriu llibres en clau espanyolista. I avui doncs, tenim tres de la mostra d'escriptors que fan normalment doncs, llibres en clau perica i que ens ajudaran una mica a fer tota la tertúlia. Tenim el Jorge Larena, que normalment fa la secció, com sabeu, de lo que nadie habla, doncs avui hablarà de tu libro. És sí o no, Larena?
Bona tarda. Sí.
Molt bé. Tenim el Manel Rodríguez, que ja doncs, l'hem entrevistat a la televisió, però que també el tenim aquí perquè el seu llibre doncs, sobre Joan Collet, la biografia de Joan Collet, doncs encara està d'actualitat i, a més, doncs, és el primer Sant Jordi amb aquest llibre. Sí o no, Manel?
Així és, sí senyor.
Molt bé. I tenim també doncs, el Jordi Luengo, que és el més jove de la colla, que, a més, s'estrena doncs, el Univers Literari Perico doncs, amb el seu llibre La Quinta de la Intertoto, que avui ha estat presentat justament a Sant Adrià.
Hola, molt bona tarda.
Molt bé, doncs amb ells parlarem doncs, de lo divino i lo humano en clau perica, de tot, evidentment, el que passa a l'actualitat perica. Ah, també està el senyor Pura. Bueno, sí.
Hola, bon dia, era hora.
Al final...
Pensava que no estava.
No, sí, estàs. Lamentablement,
ja no
has
sabia
vingut
si
un dia més.
Ja no sabia si encara. Si
no. Ens consta que estàs. Ens consta i ens costa. Molt bé, doncs això, parlarem de l'actualitat perica, com sempre, de la mà de qui us parla, Francesc Vila. Som-hi.
Els titulars. L'Espanyol en 5 minuts.
Potser no són tants, Avui no són tants, potser. No sé, potser sí.
Ja... Jo crec que ja ho ha calculat bé,
No, sí, 5 a l'enèsima potència. Molt bé, doncs, encara que ja faci prou dies del partit, sempre ens agrada el dia després que comencem programa, donat que ahir no vam tenir, perquè, com sabeu, doncs, era dilluns de Pasqua i hi havia programació especial a Ràdio Estel, doncs ens agradaria parlar una mica, ni que sigui, del que ens deixa aquest Real Societat 2, Espanyol 1, amb el qual vam titular, una mica doncs, fent referències també a l'època amb el qual passa el partit, penitència a l'afegit.
L'Espanyol va marxar amb les butxaques buides de la seva visita a Noeta de la manera més cruel, fent un bon partit en defensa i posant-se per davant el marcador, però va acabar perdent un partit que al mateix descompte hauria pogut guanyar amb una ocasió claríssima de Coloto. El gol de Carlos Bell al minut 91 va certificar una derrota injusta en un partit amb poca intensitat per part de tots els equips en el que l'Espanyol va oferir, això sí, una imatge millor que la dels dos últims darrers partits. Pizzi i Simao, dos titulars habituals les últimes jornades, es van quedar d'inici a la banqueta de Noeta i en el seu lloc van entrar Manu Lanzarote i John Córdoba. Curiosament, les dues grans novetats de l'onze inicial de l'Espanyol van ser protagonistes directes dels dos gols que s'han vist a la primera meitat. L'Espanyol haurà de seguir lluitant una jornada més per sumar el punt que li falta per arribar als desitjats 42, que certifiquen la permanència virtual. Ara és novè la taula de classificació amb 41 punts.
Doncs bé, com començàvem dient, jo penso que aquesta etiqueta de virtual ja gairebé, que l'anem una mica removent, perquè jo crec que 41 punts, i fins i tot 40, doncs seran suficients per quedar-se un any més a primera divisió. Parlem del partit. Home, el partit té moltes lectures. Per mi hi ha una essencial. L'Espanyol, evidentment, cau víctima d'un parell d'errades importants, però sobretot diria que hi havia dos equips. Un que va voler guanyar durant tot el partit, que va ser la Real Societat, i un altre que no volia perdre i va fer els possibles, també, en moments puntuals per guanyar, com va ser l'Espanyol. Va ser un partit on va haver-hi una jugada d'aquelles de cara o creu. Si aquell remat de Coloto arriba a entrar, doncs segurament estaríem parlant d'un 1-2, i si finalment haguéssim estat una mica més llestos en defensa, doncs no hagués caigut el 2-1. Però d'altra banda, insisteixo, jo vaig ser al partit, la impressió que vaig tenir és que la Real hi va posar més per emportar-se el partit i doncs finalment així va ser. No pots dir, no podem dir, vaja, que l'equip doncs baixés els braços, però tampoc podem dir que hi hagués la tensió competitiva de l'inici de Lliga o l'equip vist en altres situacions i en altres camps. Què passa amb tot això? Doncs que, malgrat la sensació global doncs no és del tot vaja, catastròfica, sobretot perquè hi hem fet prou punts, sí que hi ha una sensació, diria jo, de descensís, perquè un punt de 4 en l'abril, per molt que hagis jugat contra Barça i Sevilla i després aquest empat del Rayo, que jo crec que al final és la clau de volta una mica de l'estat d'ànim de tots, no? Perquè podria algú haver-hi estar més satisfet o menys, però aquest empat, aquest, el fet de que no fossin aquests 3 punts a casa, sobretot, doncs ja certificaven una miqueta doncs que això va una mica de baixada i que al final ja estem una mica gairebé tots de vacances mentals. Bé, doncs per mi aquest és el resum de tot plegat. Ara m'agradaria conèixer doncs l'opinió dels tertulians d'avui i que em diguin una miqueta què pensen o què els hi deixa aquest 2-1 a favor de la Real Societat aconseguit el darrer minut. Qui vulgui. No, tranquils, no s'amuntenen, no s'amuntonen.
Que com que repeteix gairebé de forma cíclica això, doncs al final no saps per què passa. I la impressió, jo la impressió personal que tinc és que som un club, som una gent que no sabem gaudir del camí. O sigui, o fem el cim o donem mitja volta i ens baixem cap al cotxe, no? I potser el que hauríem de fer és gaudir una mica del cim. I això no ho sabem fer. Quan arribem a una situació de salvació, doncs pensem que la UEFA és la possibilitat, quan estem a 9 punts, ens ho plantegem com a repte, no? Quan possiblement ens hauríem d'haver plantejat com a repte anteriorment. Però bueno, és una situació que no sabem negociar, que no sabem entendre i que suposo que ens acompanyarà per sempre. Hi ha una cosa important, teníem 3 partits a casa, ara que ens queda, crec que ens queden 2, no? Com a mínim hem d'intentar acabar la temporada donant una alegria a la gent. Quan dic una alegria a la gent no dic una victòria pírrica per 1-0 en un partit desastrós futbolísticament parlant. Estic parlant de deixar-nos anar i de fer un bon espectacle esportiu i que la gent pugui gaudir una miqueta i que pugui fer l'onada i que una mica que marxi amb bones sensacions aquesta temporada que...
El que va passar una mica davant l'Elx,
per exemple. Exactament. Des de tots els punts de vista aquesta temporada s'ha de catalogar d'una forma positiva. Venint d'on venim, tenim el que tenim i hem fet el que havíem de fer. Per tant, si no som capaços nosaltres de buscar-li el cantó positiu a això, doncs no en sortirem mai d'aquest pessimisme.
Jordi.
Jo coincideixo amb el Manel. L'altre dia, a mi el dia que em deixa decebut és el dia del Rayo, perquè comences guanyant, que és el complicat, i després et dona la volta. El dia de la Real Societat és una mica el que parlàvem. O sigui, és un partit que perdem al final 2-1, però que haguéssim pogut guanyar 1-2 perfectament. Si aquest remat de Coloto entra, doncs el partit hauria estat el mateix, s'hauria jugat igual, però tindríem aquests ja 44 punts, tindríem. Ja estaríem salvats, ara vindria l'Almeria el diumenge i, lògicament, ja que guanyar l'Almeria, estaríem al 47 i, sí, l'objectiu del 50 doncs seria molt factible. Ara, en aquests moments, clar, l'objectiu del 50... Que em va agradar també això que s'hagin marcat Aguirre, els jugadors, una mica l'objectiu del 50, perquè, clar, era, doncs, transcorrir aquestes 6-7 jornades sense cap objectiu. Després, clar, l'altre dia el míster ho va dir i tenia raó. O sigui, abans, a la prèvia del partit, diu que aquest equip amb 10 punts més o 10 punts menys seria tot molt diferent.
I tant.
Estaria l'afició allà engrescant, vinga, aviam si ens posem a UEFA, o estaria l'afició dient de tot. Estem contents perquè, vulguis o no, ens hem salvat millor del que esperàvem, perquè al principi de temporada... Bueno, al principi de temporada, bueno, quan va acabar la temporada i durant l'estiu, pues, la sensació no era molt positiva. Es veies que marxava Guacaso, que marxava Verdú, marxava Forlín, i no veies ningú que vingués encara a ulls. L'equip ha rendit, jo crec, per sobre les seves possibilitats, ha tret un bon rendiment. I llavors, què? Passa el que passa l'any passat. Arribem a final de temporada amb els deures fets abans d'hora. Queden 6-7 partits, però a mi la sensació no és la de l'any passat. El dia del Barça, l'equip va, l'equip està, i perdem no perquè el Barça va ser millor, perdem per un senyor que és l'àrbitre del partit.
Una jugada clau.
El dia del Sevilla és el dia que també ens queda aquest regust, però clar, el dia del Sevilla, aquí ha dit tota la temporada que aquí no hi ha titulars ni suplentes, hi ha fons d'armari, però el dia del Sevilla hi ha 4 baixes de 4 titulars i es noten seguides. O sigui, l'equip, si li treus...
A l'eix de la defensa.
A l'eix de la defensa, faltava el porter, faltava... No me'n recordo, Víctor Sánchez, al mig del camp, o sigui, que eren 4 pilars. Llavors, aquell dia, el dia del Rayo sí que és el dia que fa mal, perquè el dia del Rayo tornes a recuperar, jugues a casa, la gent té ganes perquè dius, ostres, a veure si tornem a guanyar. I és el dia que, quan sembla que tot pinta bé, has començat guanyant, pues, el Rayo es remunta jugant bé, i és el dia que dius, ostres, igual pues, faltava una miqueta més. El dia del Real és el que deia abans, és un partit que comencem molt bé, es planta cara, defensa molt bé. A dalt tampoc és que durant l'any, clar, tenim molta dependència de Sergio. Aquest equip, si li treus Sergio, el segon golejador és Estuani en 5 gols, després baixa, o sigui, no tenim golejadors. Sergio, doncs, clar, els rivals també el coneixen, cada cop està més marcat, el dia que no té un partit, doncs, depèn massa d'ell. Arribem al final i al final és cara o creu. I si entra color tot sub cara, ja ens va sortir creu.
I ja està. Sí, senyor. Jorge, tu què dices?
Bueno, aquí estamos, como todos los años.
Hecho, un clásico, novedad, un clásico.
Un clásico. Nos salvamos, entonces empezamos con los mensajes de vamos, 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 pero en realidad no vamos a ir. Y lo que es peor, lo sabíamos. Todos nosotros estábamos convencidos. Esta historia de los 50 puntos fue un buen intento de Aguirre, pero realmente no creo que muchos confiáramos. Claro, mejor que el de preguntarle a los jugadores, desde luego. Yo, en principio, viene de muy lejos. Hace mucho tiempo que las cosas son así. Y cuando no tenemos un objetivo claro, léase salvación o léase posibilidad real de Europa...
A dormir.
El equipo...
No, a dormir no, pero bueno, nos vamos dejando un poquito.
Sí, y nos encontramos...
La gent també, perquè, per exemple, l'altre dia, Rayo, hi havia una gran entrada perquè tothom una mica doncs, tenia alguna cosa millor que fer, no? Segurament que en el camp. I això també ens ho hauríem de fer mirar com a club.
Jo diria que és una qüestió de club, no és una qüestió de plantilles. Plantilles han passat molts jugadors, han passat molts entrenadors i el fenomen se ha reproduït moltes vegades. Tiene que ver con, para mí, con el concepto de club, con el concepto de ambición, con el concepto de queremos ser el Sevilla. Si queremos ser el Sevilla, vamos a trabajar para ser el Sevilla. El Sevilla, cuando llega a mitad de temporada... Y no está cerca de la UEFA, mueve ficha. La exigencia para el entrenador y para los profesionales ahí es esa. Luego lo consiguen o no, pero es esa. Aquí no, aquí la exigencia es salvarse. Y en cuanto que eso se consigue, pues...
¿Pero por qué queremos ser siempre como el Sevilla?
No, hombre, digo el Sevilla o el
Valencia. Como el Villarreal.
Es una buena pregunta.
¿Por qué no queremos ser el Español? ¿Por qué no?
¿Y a qué se asemblaría? ¿Y a qué se asemblaría el Español? Más saltat etapas, pero...
Perdona, perdona.
No, no, que volia guardar per després. No, però és cert. ¿A qué se asemblaría?
Jo he agafat el que deia el Jorge, això, precisament, que sempre ens volem semblar un projecte, no? I el projecte que més ens il·lusiona podia ser aquest. Doncs el projecte que més ens podria il·lusionar seria un projecte de planter, un projecte de les coses ben fetes, un projecte de som-hi, que ja sabem el que som, i de gaudir de les poques coses que tenim, de ser un club absolutament transversal en tots els sentits, amb un estadi de l'hòstia, amb un planter que ens pot donar moltíssims resultats i podem treure pit i presumir d'això. Això és el que hauríem de ser. No hi ha cap projecte possible, perquè ni el de Sevilla, per una qüestió pressupostària, o per la raó que sigui, ni el del Rayo, ni de qualsevol altre, és que som l'Espanyol, i l'Espanyol ha de tenir projecte propi, estem donant passos enrere, i jo tinc la percepció de que fa uns 3 o 4 anys s'havia encetat un camí en aquest sentit de plantejar un nou projecte per recuperar els ítems que identificaven l'Espanyol, no? I malauradament això s'ha tornat a deixar. Per tant, i això en clau de futur també és molt important a l'hora de prendre les decisions. Què hem de fer l'any que ve? Hem de tornar a fer un projecte resultadista per mantenir la categoria perquè no podem anar més lluny, o ens la comencem a jugar d'una vegada per totes?
Però aquesta pregunta per qui és, Manel?
No, no, és per tots, és per tots en definitiva.
Ja, però al final l'únic que la poden resoldre són els responsables, perquè al final nosaltres, si a nosaltres ens preguntes, jo crec que la majoria de la massa social dirà no,
però és que
vamos a más,
és que ni amb això estem d'acord, la massa social, és que ni amb això estem d'acord, la massa social.
És complicat.
Amics, després tornem. No us preocupeu, que us deixaré parlar. De tota manera, avui al diari AS hi ha un reportatge, curiós, que desmunta una mica el mite de la desídia de les segones voltes.
Sí, el gran debat futbolístic de l'espanyolisme és des de fa setmanes el següent. Ha baixat l'equip als braços des que va aconseguir els 40 punts? Una vegada més, les dades són les que corroboren o desmenteixen les sensacions. I en aquest cas apunten al fet que, contràriament al que es pensa, l'Espanyol no s'enfonsa en les segones voltes, que en moltes ocasions són, fins i tot, bastant millors que la primera meitat del campionat. Sense anar més lluny, i malgrat que ara mateix acumula 4 jornades sense guanyar, l'equip de Javier Aguirre porta en aquesta segona volta un punt més, 19, que la primera volta a hores d'ara, que eren 18. De fet, llavors va acabar sumant un empat 0-0 a Almeria, una victòria 4-2 al Valladolid i dues derrotes en els 4 partits restants, 22 punts. Un triomf d'aquí al final igualaria aquests registres, per molt que la impressió és que la segona volta està sent molt inferior en rendiment a la primera.
Però no només això, sinó que el reportatge també parla doncs, que des de que la Lliga compta amb 20 equips i les victòries sumen 3 punts, 16 temporades des de la 97-98, l'Espanyol ha aconseguit en 8 ocasions completar una segona volta millor que la primera, just a la meitat. Però jo diria que hi ha un afegit a tot això que permet una mica llegir, i és que sempre que hem fet una segona volta és perquè l'Espanyol s'hi jugava... doncs
la vida
o el cul, jo anava a dir el cul, però doncs se'n jugava amb alguna cosa. I clar, és el que parlem de les motivacions. Sí que és, igual que tots sabem que si l'Espanyol hagués estat segurament amb aquests 30 punts que tenia el Rayo de Gémez quan nosaltres vam assolir els 40, segurament contra Barça, Sevilla, Rayo i Real Societat, segurament haguessin fet més d'un punt, perquè al final doncs quan ens apreten ja reaccionem, però fins que no ens apreten, noi, doncs guanya, o sigui, per ser millors, per millorar, no sabem lluitar tan bé com per no deixar de ser o deixar d'existir. O baixar segona, vaja, que més o menys vindria a ser el mateix. Molt bé, avui, de tota manera, va de dades la cosa i anem a conèixer una nova dada, cortesia de l'amic Òscar Julià, i és que l'Espanyol és el quart equip amb millor rendibilitat. Compte.
Sí, el nostre...
No parlem de diners, eh? Això està perdut.
El nostre company Òscar Julià ha dut a terme un estudi amb l'objectiu de determinar la rendibilitat dels punts sumats a la Lliga sobre el valor de la plantilla. L'Òscar s'ha basat en el valor de les plantilles de primera del web especialitzat Transfermarkt. Si dividim el valor de cada plantilla entre els punts sumats, obtenim la rendibilitat. En el cas de l'Espanyol, per un valor de plantilla de 47,2 milions d'euros, obtenim una rendibilitat d'1.151.000 euros, que significa que a l'Espanyol cada punt li ha costat aquest valor.
I encara, no s'ha acabat la cosa. Bé, jo crec que en això estaríem una mica tots d'acord, també, no? Com ha dit abans el Manel, amb el que tenim, doncs el que s'ha fet, segurament es podria haver fet una miqueta més, o no, i també es podria haver fet una miqueta menys. I ara, recordava, mentre parlava el Jordi, quan deia les paraules d'Aguirre, recordava les paraules d'Aguirre dient que haguessin passat coses en aquest club si haguessin portat 10 punts més o 10 punts menys, jo diria, i amb 4 punts menys, ara mateix estaríem coneixent una mica el club, ara mateix estaríem mirant que si, quan arriba la cosa, que si no sé què, que si matemàtic... És veritat, tenim, i això és una de les coses que crec que ens ajudaria, o quan féssim aquest debat sempre aplaçat dels objectius i de tot plegat, parlar una miqueta dels riscos que estem capaços d'assumir, perquè al final un pot arribar a fer coses quan és capaç també d'assumir riscos. Per exemple, doncs, diria jo, justament perquè s'ho mereix, doncs, cobejat o laurejat de Rayo de Gémez, és un equip que pren molts riscos, però també perquè està disposat a assumir conseqüències. Estaríem nosaltres disposats a tenir plantejaments similars, no només a nivell esportiu, sinó a tots els nivells, si tinguéssim, assumíssim el mateix risc que té el Rayo Vallecano, que pot anar a segona perfectament, com la majoria d'equips, o gairebé la majoria d'equips de primera, no? Per exemple, ara mateix hi ha dos que estan en posició d'ascens, Betis i Getafe, que tenen més inversió de l'Espanyol i, a més, que inclús reben més diners també dels famosos drets televisius. O sigui que, com tant tot plegat. Bé, ara, doncs, una notícia per acabar, que té molt a veure doncs, amb els nostres actuals, millor dit, amb els nostres tertulians d'avui. Demà Sant Jordi, ja ho hem dit abans, i ja sabeu que l'Espanyol ha muntat doncs, un any més una nova carpa, o diguéssim una nova doncs, paradeta doncs, per vendre doncs, i participar de tota manera activament en la Diada de Sant Jordi.
Sí, l'estat s'ubicarà a Rambla, Catalunya, número 74. Fa cantonada amb el carrer València i estarà operatiu des de 2:15 fins a última hora de la tarda.
Que he dit paradeta i carpa i m'escriu el senyor del puro. Estant, vale. Però escolta'm, per
però
què...
Però tot s'entén.
Estant és una paraula, és un anglicisme. Per què no podem dir paradeta, que tota la vida s'ha dit paradeta? Per què? Per què queda millor?
La gent ho pot dir, però...
Ah, vale. No em facis parlar. Seguim.
Continuem parlant d'aquest estant. Les sòcies de l'Espanyol que s'apropin a la carpa rebran una rosa de regal. A més, també es podran trobar els títols literaris més recents de la temàtica espanyolista que han vingut avui a presentar i que després els coneixerem amb més profunditat. Els autors dels llibres de temàtica blanc i blava que s'han publicat en els últims mesos també signaran exemplars de 10 a 1 i de 6 a 8 del vespre.
Els que esteu aquí, quina hora us toca? A veure, perquè ho sàpiga la gent també.
Matí de 10 a 1 i tarda de 6 a 8.
Estaràs tu, tens un intensiu.
Tot el dia,
vale.
No m'hauré d'allà.
Sí,
Manel, tu també estàs tot el dia. Jorge.
Jo no, jo començaré a les dues i fins que s'acabi.
I tu al matí, doncs, tranquil·let,
sí.
I després parla. Molt, molt bé, perfecte, perfecte. Doncs ja sabeu, tots els perigos que vulgueu que us signi i adquiri aquests exemplars, doncs ja sabeu, els horaris i que tot el dia hi haurà, penso que regalen una rosa també a totes les periques, sí. Que és una cosa que està a prou.
Has de presentar el carnet de soci, per això, i també hi haurà jugadors i jugadores i s'espera també que vingui el tècnic i Joan Collet.
Jo crec que està prou bé, això és una de les coses que és més maca i que crec que de les coses que socialment doncs, darrerament ha fet el club. Aquesta paradeta a Sant Jordi fa feliç a molta gent, perquè doncs, tenir alguna primera proparta, poder comprar doncs, llibres, que d'altra banda, si no, doncs, segurament, doncs, per molt que moltes vegades una mica inaccessibles a la resta de botigues o llibreries normals, t'has d'apropar segurament doncs, a la botiga del club. Aquí pots tenir doncs, els autors, pots tenir els llibres i, a banda, doncs, participar una mica activament a tota la Diada de Sant Jordi, que per mi és la diada més maca, a banda de la diada que té una connotació política, no? Però aquesta és més maca perquè crec que realment doncs, és molt maco participar-hi, sí. Es fica molt maca, el passeig de la Rambla Catalunya és preciosa en aquella... No sé, bueno, jo crec que és maco que l'Espanyol hi participi. Bé, fins aquí els titulars, oferts com sempre, gràcies a Carretilles TR.
Carretilles TR, especialistes en carretons, disposem d'un producte per treballar còmodament en qualsevol tipus de terreny.
Carretilles TR, preparades per tot tipus de càrregues, pesos i longituds.
Digui que ha d'emmagatzemar i nosaltres li aconsellarem sobre la forma més ràpida i rendible de fer-ho.
No ho dubti, tenim el carretó que necessita.
Carretilles TR, som distribuïdors exclusius de Caterpillar.
Per més informació, truqui al 902 509 777 o entri a carretillestr.com.
Si el seu negoci no es pot aturar, Carretilles TR. Podem amb tot.
CaixMóvil siempre se ha caracterizado por ser el mayorista del mueble, por tener muebles al momento a precios imbatibles. Pero siempre se nos recordará por esto. CaixMóvil, llegas, compras y te lo llevas. Ah, pero antes pasa por caja, que aunque seamos baratos, hay que pagarlos. Busca tu tienda más cercana o compra directamente en nuestra web caixmóvil.com.
¿Tengo un disgusto? ¿Cómo puede ser que en mi casa nueva pague tanto de luz y de gas?
¿Qué dices? Pues yo en mi nueva casa ni lo noto. Me construyeron una casa muy eficiente.
¿Eficiente?
Sí, y muy confortable. Estamos encantados. Elegimos construimostucasa.com, la mejor opción por aislamiento y confort.
Construimostucasa.com.
Si tienes una parcela y quieres construir tu vivienda, te haremos anteproyecto gratuito y con un presupuesto llaves en mano. Visita nuestra web o llámanos al 93-706-0482.
Construimostucasa.com.
Estoy enamorado de la sonrisa de Sandra.
No me extraña, cualquiera lo estaría.
¿Por qué lo dices?
Sandra es clienta de la Clínica Dental Planetarium y tiene los mejores tratamientos en ortodoncia y estética dental.
¿Sabes cómo puedo contactar con la clínica?
En la web clinicadentalplanetarium.com o en el 93-212-3969. ¿Qué? ¿Quieres ir tú también?
Claro, y a ver si Sandra también se fija en mí.
¿Quieres conocer la oferta más increíble del momento? Ahora tienes un Toyota Auris por 14.750 euros y por solo un euro más llévatelo con un equipamiento valorado en 3.000 euros. Acércate a tu concesionario Toyota antes de fin de mes y aprovéchate de las ventajas de Toyota más por un euro y del plan CIBE 4. Una oferta difícil de creer si no fuera porque es de Toyota. Toyota, siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota, Starbush, en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
¿Qué pensa el poble perico?
Molt bé, doncs abans del poble perico, recordar-vos que són els darrers dies, perquè aviat canviarà la promoció, perquè tingueu Canal Plus Yombi al vostre ordinador, al vostre smartphone, a la vostra tablet, de franc. Només, doncs, a més, podreu veure el que queda de Lliga, el que resta de Lliga, queda poquet, per això també s'acaba la promoció, de Champions, tampoc és que quedi molt més. I recordeu que podeu aconseguir-ho de tota manera, doncs, gràcies a Paf.es, Paf. Com has dit això?
Paf!
Doncs, i a més, això sí, doncs posant el codi Pericos. Com podeu fer-ho? Doncs anant a la nostra web, pericosonline.com, teniu un banner de Paf i feu clic i ja us quedarà directament el codi Pericos. Feu un dipòsit de 10 euros mínim, el jugueu, això sí, cal jugar, i vaja, doncs a partir d'aquí rebeu gratuïtament, ja ho podreu rebre a les 72 hores i llavors podreu... Doncs us queden 4 partits, segur que podreu veure aquest partit de Lliga,
sí.
I també doncs, les tornades de les semis de Champions, i al final, o sigui, encara val la pena.
Encara, i encara, ja poden apostar avui mateix val. Pel partit, Atlético-Chelsea.
A veure, anem a veure com estan les...
És el que teniu a la plana web, que és el que hi ha?
Un banner.
No, una finestreta.
Calla. Avui s'ha tornat
calla, per favor, per favor. Calla, per favor. Vale, a veure, Atlético de Madrid-Chelsea, com estan les apostes?
La victòria de l'Atlético de Madrid es paga a 1,80. L'empat més a 3,5 i la victòria del Chelsea val la pena, 5 euros.
Ei, cuidadín pasta, perquè sí. Jo crec que és molt pot però guanyar el Chelsea per fer-ho.
És perder el diner. Jo no quiero decir nada, però bueno.
I tenim de tot en aquest programa.
Tenint en compte que no tocaran cap dels dos equips la pilota del centre del camp, apostar per la victòria és complicat.
Està bé, comentari esportiu del senyor del Puro, és la seva secció. Champions League també, Real Madrid-Bayern Múnich. 2,40, la victòria del Real Madrid...
L'empat és el que es paga millor, 3,55.
I 2,95 de victòria del Barça. Aquest pots apostar el que vulguis, que gairebé tots, doncs està igual, si l'encertes. Molt bé, anem a Paula Perico, som-hi. Pas Conés, recordeu. Què més?
Doncs al Paula Perico avui teníem pregunta de l'opinió Matradàs i dèiem, us està deixant aquest final de temporada la mateixa sensació que l'anterior?
I què diu la gent?
I això és el que diuen. Comencem amb RC de Fans, que diu... Nos hemos instalado en la mediocridad. Una vez cumplida la salvación, es lo de siempre, bajón del equipo y apenas victorias. En este club falta ambición, pero lo que ocurre es de esperar. Estamos lastrados económicamente. Y jugadores que no ilusionan.
Sí, una cosa que ha censurat, està ben censurat. Gol sur de Sarrià.
Nos conformamos con ser un Getafe o un Rayo, con todos mis respetos a estos equipos, que pronto ni eso. Pudiendo ser perfectamente un Atlético.
Bueno, no tan perfectamente. Ei, gol sur, si saps la manera, posa-la, que ja la seguirem, l'enviarem a qui correspongui. ¿Qué digo eso?
Me niego a creer que un club con la marca de la ciudad de Barcelona no encuentre patrocinadores extranjeros. Tot plegat es ben estrany.
Doncs sí. Juanma 2006, ¿qué digo?
Diu sí, y que la otra, y la otra, y la otra, etcétera.
No, hay no la otra y la otra van ser una mica diferents. És que ho fiquem tot una miqueta amb el mateix sac, eh? Però jo crec que l'anàlisi de totes les temporades, les coses ben bé, no van estar iguals. ¿Qué més?
Diu, no hay dinero, más equipo devaluado cada año igual a desilusión y menos socios. Y una cosa muy importante, cada vez cuesta más que los niños se hagan o sigan siendo pericos. Y este es el futuro del club.
Home, no és un futuro, com diuen, halagüeño, però les coses poden canviar també en positiu, per què no? Últim.
Enrico Palazzo diu, la sensació és molt pitjor que la temporada passada. La temporada passada anàvem penúltims i semblava que no aixecarien cap. Aquesta hem començat molt bé i ens hem anat desinflant.
Tampoc estic tan d'acord que ens hem anat desinflant. Portem un mes dolent, però com ha analitzat una mica abans el Jordi, home, Barça, Sevilla amb circumstàncies tal, segurament el Rayo, tots considerem que va ser un desastre, no un desastre, però una petita decepció o una sessió important. I després Real Societat, home, és un camp, no? Recordem que dels quatre que ens hem enfrontat, hi ha tres que són dels millors equips d'aquesta competició. També ho hauríem d'entendre. És un ambient difícil. A més, si mirem una mica els resultats mateixos amb aquests equips, a la primera volta vam perdre contra el Barça, vam perdre contra el Sevilla, vam guanyar el Rayo, això sí, i vam perdre contra la Real Societat. O sigui que al final estem fent una miqueta el mateix. El que passa que, clar, ara ja, doncs, com tot sembla que la feina està feta, no? Que anem de baixada, doncs també les coses i les percepcions canvien. Molt bé, Cash Mobile, ja sabeu que ja fa temps que ha encetat la campanya de primavera, que tens tots els mobles que necessites al moment i al millor preu. Arribes, compres, dels emportes, menjadors juvenils, armaris, dormitoris, sense terminis de lliurament ni esperes. Hi ha més de 10 centres CaixMobile a tot Catalunya. Per exemple, sofà llit 149 euros, sofà Cheslong 449 euros, armari de dues portes corredisses 241 euros. Per què aquest 1?
Perquè és de dues portes.
Ah, sí, això sí. I una taula de menjador extensible a 120 euros. Recorda que a CaixMobile.com amb H intercalada pots trobar, doncs, a banda d'aquestes ofertes, moltes d'altres i saber quina és la botiga més propera a casa teva. Truca també al 902-158-700, CaixMobile.com.
Restaurante para picar, Zarco. Un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar, Zarco. Cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina a Buenos Aires. Tienes que venir.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Ara sí, a Casa Viva ja som 30 botigues i volem donar-te les gràcies per fer-ho possible amb un mes de preus especials. Vine a celebrar-ho amb nosaltres i gaudeix de descomptes en tota la col·lecció. Estris de cuina, decoració, articles de taula, accessoris de bany, mobiliari i complements d'exterior. Casa Viva, 30 botigues molt a prop teu. Troba la més propera a casaviva.com.
¿Quieres ver durante dos meses Yondi? ¿Quieres ver todos los partidos de Canal Plus Liga y Champions desde tu ordenador, tablet o iPhone o dispositivo móvil? Entra en paf.es, regístrate y como regalo de bienvenida, introduce en código bono registro la palabra Pericos. Haz un depósito mínimo de 10 euros. Apuesta esos 10 euros a lo que tú quieras y en un plazo máximo de 72 horas recibirás un mail de Paf para que lo actives. Recuerda poner en código promocional Pericos. Esta es una oferta de Paf.es para los pericos. Juega con responsabilidad. Consulta las bases en Paf.es.
Grup EMB patrocina al Femení. Sant Adrià, avui.
Molt bé, doncs anem de ple a Sant Adrià i fes-m'ho rapidet, que tinc aquí la gent que vol parlar, Miguelito, i tampoc és que hagin passat tantes coses avui a Sant Adrià, però tot i que ha passat una cosa important, que doncs tenim aquí un dels protagonistes.
Efectivamente, lo importante podemos decir que es esa presentación del libro La Quinta de la Intertoto, pero esto que digo, que se ha presentado allí con muchos jugadores y demás, ya os lo contará Jordi después, porque es el protagonista, le tenemos aquí, ¿para qué escucharme a mí? Sí le podemos escuchar a él, así que yo voy a contar rápidamente lo que ha hecho el primer equipo del Español, porque después de un día, no, de dos de descanso, volvían a los entrenamientos. La noticia la dejaba Héctor Moreno, que después de haberse recuperado ya de sus molestias en el coxis, entrenaba con el grupo y a cambio se caían tres de ese entrenamiento grupal, porque tanto Javi López como John Córdoba, que acabaron con molestias, uno con una distensión, el andaluz en el abductor, y Córdoba con un golpe en el glúteo, ambos se han entrenado al margen. Todo apunta a que mañana ya se entrenarán con el grupo, y quien tampoco se entrenará mañana con el grupo será Bram, que continúa con esa sindesmosis en el tobillo. Ya contábamos la semana pasada que estará al menos una semana desde que se le diagnosticó de baja, o sea que aún le quedan 4 o 5 días al margen. Tras el entrenamiento ha sido David López el encargado de atender a los medios de comunicación. David, además, ya no mira para atrás, mira para adelante, y lo que más miedo le da de lo que viene són los equipos que se juegan el descenso.
Bueno, li tinc més por a aquests equips, com tu dius, perquè es venen jugant molt, sobretot el descens, que és el que jo crec que són els equips més perillosos, no? A mi em va tocar sofrir-ho l'any passat, i quan t'estàs jugant al descens és que et deixes la vida, perquè és el pitjor que et pot passar. Llavors, jo crec que aquests són els equips més perillosos, però bueno, nosaltres estem per sobre d'ells i hem de demostrar el perquè.
Molt bé, ¿qué més?
Bueno, decirte que mañana a las 10:30 continuarán preparando el próximo choque del domingo a las 12 en Cornellà. Como digo, 10:30, puerta abierta, se entrenarán los hombres de Javier Aguirre. Después tendremos jornada en la Rambla Cataluña 74, ahí esquina Valencia, porque recordemos que ahí está el stand del RCDE, del Español. Ahí estarán todos nuestros compañeros firmando libros, y también sobre la 1 llegarán jugadores y miembros del cuerpo técnico como Javier Aguirre.
Perfecte, doncs si notes que el teu cabell està perdent més força del que és normal i necessites un reforç per recuperar la seva fortalesa...
Jo,
doncs,
sí, sí.
Tu sí, tu també. Sí. Doncs encara hi ets a temps, descobreix VR6 Definitive Hair i comprova per què s'ha convertit en el producte líder per mantenir la salut capilar. Milers de persones no poden estar equivocades, i a més, pots llegir els seus comentaris verídics a Facebook, doncs, on la gent explica doncs, els seus casos, com li va amb el producte, que recorda que te'l pots aplicar amb una escuma o bé amb pastilles un cop al dia. Simplement, és una manera molt simple. Ja saps que pots trobar VR6 a les parafarmàcies del Corte Inglés, també a més de 15.000 farmàcies arreu de l'Estat, i també al web vr6definitive.com. Definitivament, el teu cabell t'ho agrairà.
Este mensaje va dirigido a todas aquellas personas que notan que están perdiendo cabello. VR6 aporta los nutrientes que necesita el cabello para frenar su caída y conseguir que sea más fuerte y vivo. Descubra VR6 Definitive Hair y compruebe por qué en tan solo 6 meses se ha convertido en el producto líder del mercado para mantener la salud capilar. Miles de personas no pueden estar equivocadas. Cómprelo en www.vr6definitive.com o en parafarmacias del Corte Inglés. VR6 Definitive Hair. Definitivamente tu cabello te lo agradecerá.
Atención, pericos. En los restaurantes McDonald's San Vicenç dels Horts, La Maquinista, Las Glorias y Diagonal Mar, presentando el carnet de socio del Español, tendrás un 10% de descuento. En los restaurantes McDonald's San Vicenç dels Horts, La Maquinista, Las Glorias y Diagonal Mar, presentando el carnet de socio del Español, tendrás un 10% de descuento.
Esto es lo que pasa cuando se compran muebles en cualquier sitio. Adelante, Nakamuro.
Hola, yo Nakamuro fuerte.
Bien, y esto es lo que pasa cuando se compran muebles en Cashmobile. ¡No se han roto! Cashmobile, el mayorista del mueble. Llegas, compras y te lo llevas.
Nakamuro, ¿estás bien?
Busca tu tienda más cercana o compra directamente en cashmobile.com.
Tengo un disgusto. ¿Cómo puede ser que en mi casa nueva pague tanto de luz y de gas?
¿Qué dices? Pues yo en mi nueva casa ni lo noto. Me construyeron una casa muy eficiente.
¿Eficiente?
Sí, y muy confortable. Estamos encantados. Elegimos construimostucasa.com, la mejor opción por aislamiento y confort.
Construimostucasa.com.
Si tienes una parcela y quieres construir tu vivienda, te haremos anteproyecto gratuito y con un presupuesto llaves en mano. Visita nuestra web o llámanos al 93-706-0482.
Construimostucasa.com.
Antes de practicar tu deporte preferido, tómate una ampolla de Fosprin Sport y supera a tu rival.
Supera a tu rival.
Porque Fosprin Sport te da al instante la energía natural que tu cuerpo necesita. Es un complemento vitamínico 100% natural, recomendado para rendir al máximo en tu deporte preferido. Fosprin Sport es un producto de Soria Natural. De venta en herbolarios y tiendas especializadas.
A Pericos Online, comença la tertúlia.
Molt bé, doncs tenim 20 minutets bons de tertúlia i m'agradaria doncs, parlar doncs, dels llibres que avui, que demà signarà, doncs, però lligant-lo una miqueta amb el tema de l'actualitat. Per exemple, comencem amb el que s'ha presentat aquest mateix matí, doncs, el llibre del Jordi Luengo. És un llibre que parla de la Quinta de la Intertoto i, doncs, vaja, a banda de tot, jo estava pensant avui que segurament quan parlem tant de model, que ha parlat també abans el Manel, i quan parlem abans de rectificar una mica doncs, coses que es van fer doncs, amb el tema de la pedrera, agafar una miqueta el que va passar amb aquesta generació, doncs, que segurament és la més exitosa, de les camades més exitosa o més populosa en arribar al primer equip, podria ser un bon punt de partida, o no? O va quedar allò en l'olvido i no és un model a seguir?
Jo crec que ells van fer, va ser igual un punt d'inflexió a la història de l'Espanyol al futbol base i sí que seria el model a seguir perquè estem mirant, parlant de que no hi ha calés per fitxar. Ells són l'exemple que avui, per exemple, hi havia 10 jugadors d'aquella generació i tots eren de Barcelona, menys que el de Viles de Lleida, de Tàrrega, David Sánchez de Tarragona, o sigui, són de... Diguéssim, el que fa uns anys deia l'Antonio Morales de que no hay que ir a buscar fuera, que tenim la frontera aquesta que deia, pues aquí tenim molta gent, o sigui, i és a més gent que va arribar aquí de juvenil, gent que té un sentiment a l'Espanyol, van estar 3 o 4 clubs, 3 o 4 anys jugant al juvenil, després a l'Espanyol B, llavors fa que en el moment que pugis al primer equip jugues amb més il·lusió, el club el sents teu, ara arriben jugadors, sobretot el filial que seria, diguéssim, la base per poder fer aquest projecte al primer equip, que arriben, estan un any, marxen, llavors jo crec que hi hauria que recuperar una miqueta això, el jugador de la pedrera, el jugador d'aquí català o de fora, perquè aquella generació, per exemple, els que igual veníem de més lluny era Salva Balbuena, però era un porter que era internacional, diu, pues, val la pena anar a buscar un de fora així, Diego Rivera, que venia, bueno, va arribar ahir del Figueres, però havia estat a València, però era un jugador que ja havia debutat en 16 anys a primera edició, llavors són dos nanos joves que els portes per reforçar un grup que tens de gent d'aquí, de gent de planter.
També el moment de com arribes, no?, a la primera divisió, aquí et dona una mica l'espaldarazo, que es diu, i sobretot també quin és el moment de l'entitat, perquè, clar, sempre es diu el mateix, quin és el moment bo per fer pujar jugador? Segurament quan l'equip està, doncs, com a mínim tranquil, consolidat, no?, o com a mínim no ha passat ànsies, però, clar, la Intertoto va significar també un banc de proves, cosa que ara, doncs, a vegades sembla que hi ha un gap important entre el que és el filial i el primer equip i que no hi ha manera, doncs, també pels jugadors, pels entrenadors, vull dir que tenim... També, doncs, ha d'haver-hi una miqueta, doncs, una tranquil·litat que finalment no hem tingut ni l'any passat ni enguany, perquè sembla que també el filial està una mica en procés de reconstrucció.
Sí, quan fas un projecte així amb jugadors de la casa, el que has de tindre en compte és això, que si el primer equip no està bé, te la pots jugar i els pots cremar. Però, bueno, en aquella Intertoto ens la vam jugar. Tamudo va debutar al camp de l'Hèrcules quan estàvem, no sé si era un QS o estaven a posicions de descens, i marca el gol i traient 3 punts i comencem a treure el cap. Sergio debuta, bueno, l'any següent, Morales debuta, Soldevilla mateix, debuta abans que Tamudo, en un moment complicat, o sigui, molts debuten en un moment que també el primer equip estava malament. Llavors, clar, arriba la Intertoto i allà sí que ells acaben, diguéssim, d'explotar i de demostrar que pues, hi havia potencial. La diferència ara també és que si mires enrere, això va ser el 98, mires el planter que tenim ara, la diferència és molt gran. Ells tenien molta qualitat. Allà ha sortit Capdevila, un campió del món, ha sortit Tamudo, ha sortit Sergio, ha sortit De Luca, ha sortit Soldevilla, Morales. Llavors, clar, trobar 7, 8, 9 jugadors Manolo Serrano d'aquell planter avui en dia, jo crec que hi ha que canviar molta cosa. I clar, es pot fer, perquè ja ho hem fet una vegada, però bueno, és molt de treball de base. Hi ha que invertir a la base, hi ha que invertir al futbol base, hi ha que recórrer molts camps de futbol per tornar a trobar tots aquests xavals que tornen a estar, clar que estan. Tu vas a un camp, per exemple, a Manel Casanovas, que és el que fa el pròleg, que és el que ha fitxat tots, explica que ell va anar, doncs, anava a veure a la Bisbal, no sé què. I clar, i d'allà et treia un jugador, Macanès va vindre, per exemple, d'allà. Llavors, clar, si tu viatges, veus partits, pots trobar jugadors d'aquest. I és l'única via que tenim. Nosaltres no podem anar a fitxar a ningú. O sigui, ni estranger, un estranger de qualitat, ni un jugador nacional de qualitat en aquests moments. Llavors, ja que confiar en gent jove, treballar-la, o sigui, no portar-lo un any en plan al filial i l'any que ve al primer equip, no, tindre-la aquí, que sàpiga el que és l'Espanyol, perquè ells, una de les coses a mi que m'han demostrat aquests dies és que ells saben el que és l'Espanyol, senten l'Espanyol. Ells aquests dies parlant amb ells s'han emocionat recordant tot el que van viure i algun ha aconseguit moltes coses, Capdevila ha guanyat un Mundial i tots, fins i tot el que ha guanyat més i el que ha guanyat menys, l'etapa que més recorden de les seves vides va ser aquesta Intertoto, l'etapa del filial, van jugar 3 anys i són un grup d'amics, com avui han demostrat, que hi havia 10 tios allà perquè els hi feia il·lusió aquest projecte i els hi feia il·lusió trobar-se també entre ells.
Mm-hmm. Molt bé. D'altra manera, a veure, doncs, quin futur augures i quin seria el mecanisme ara per tornar una miqueta doncs, a poder doncs, gaudir, si no una quinta com diem, tan exitosa i tan massiva, sí, com a mínim, a tornar a tenir gent al planter. Alguns apuntaven també la figura de Sergio González, que no sé si l'apunten una mica prematurament, perquè, clar, a vegades al futbol estàs a la cresta de l'onada i a vegades també doncs, és fàcil que tot doni la volta. No?
Jo, més que apuntar la figura de l'entrenador, clar, l'entrenador és clau per si a por. A mi hi ha hagut gent que m'ha dit amb aquest llibre que la clau d'aquella Intertoto va ser que l'Espanyol durant tota la història hem tingut gent valenta que ha apostat pel planter i gent que ha preferit no apostar i anar el més segur, diguéssim, amb jugadors d'experiència. Primer, per apostar al planter, independentment de l'entrenador que tinguis, sigui Sergio, sigui el que sigui, necessites tindre jugadors al planter. Nosaltres crec que encara ens queda 2-3 anys perquè jugadors que estan anant a la sub-17, sub-16, al filial hi ha algun, però clar, ens hem d'oblidar que tindrem una generació, no nosaltres, sinó gairebé qualsevol equip. Tindre una generació que 7 o 8 jugadors t'arribin a primera divisió, si és un miracle que surtin 2 que arribin a primera divisió.
I que continuïn. I que es consolidin, perquè, una cosa és arribar-hi i una altra cosa, doncs...
D'aquests jugadors, algun, per exemple, Charcos va jugar, va debutar un partit, Diego Rivera un partit, però hi ha 7 que han jugat més de 50 partits.
És molt.
Clar, 50 partits és una temporada i mitja. O sigui, són molts. O sigui, no és que hagin debutat, és que s'han consolidat al primer equip, i això és l'important.
És l'important. Molt bé, vaig amb el Manel ara. Manel, quan no recordo, però fa ja, per exemple, diria que va ser sobre l'estiu, no?, que va sortir el teu llibre.
No, va sortir al novembre.
Al novembre, sí, tens raó, disculpa.
Un any de presidència de Joan Collet.
Efectivament, tens raó, sí, tens raó, disculpa. Doncs hi ha hagut un recorregut del llibre pròpiament dit i també hi haurà, hi ha hagut, suposo, doncs, vaja, sobretot el món del futbol, que va tot va molt de pressa, doncs un canvi, imagino, també en el propi president i en tot el que és el seu mandat, no? Li han passat coses, han passat coses. Tantes coses com perquè, per exemple, si fos possible es pogués fer una espècie d'accés o una espècie de... Caldria consignar-ho o creus que han passat coses o estan passant coses al voltant de la presidència? Que val la
pena? No, precisament. Jo crec que si s'hagués de fer un llibre fins al 2015, aquest any passaríem de puntetes, no? Perquè tot el que està passant o tot el que ha passat circunscriu al tema econòmic i al tema del deute i de la renegociació del deute i de les dificultats per trobar ingressos externs, i si de cas sí posar èmfasi en el tema social, en el tema de la guerra de banderes, en el tema de la divisió social que hi és, que ha estat sempre latent, però que hem estat capaços de superar-la durant un cert temps i que ara doncs, sembla que que torna a revifar. No? Jo crec que seria el més destacable. No precisament perquè Joan Collet hagi fet un any més de presidència o durant un temps de presidència que hagi fet moltes coses o liderat gaires coses. De fet, jo una de les coses que sempre ho he dit i li he dit a ell, i per tant no me n'amago de dir-ho públicament, és que li està faltant el lideratge que tothom esperava d'ell. I això és absolutament cert, i ell es veu superat per aquestes circumstàncies. Jo crec que si aconseguíssim recuperar el Joan Collet de l'any 2000...
Mm. Però clar, és que l'any 2000 era una altra cosa, una altra situació, quan una
dic,
altra persona.
Quan dic el Joan Collet de l'any 2000, evidentment no amb les responsabilitats que té ara, però sí amb el discurs, amb la valentia i amb les ganes, sobretot amb la valentia, no? Jo crec que tindríem un president que sortiria més, que lideraria una mica la situació. Ara el tenim com un president professional que li dedica moltíssimes hores al club, moltíssimes hores al club, però que trobem a faltar aquest lideratge que necessitem, perquè la massa social necessita lideratge.
Sobretot més, a més nivell de la gestió, figura pública, no vols dir? O sigui,
i això
que no
és
hi ha...
una de les coses que jo sempre trec amb ell. Jo crec que li falta... No li falta, ha de recuperar-lo perquè el té. Perquè és...
Però per què creus que no el pot?
Pues suposo que deu ser la responsabilitat del càrrec. És evident que ell guanya unes eleccions amb el suport dels accionistes majoritaris o de tres dels accionistes majoritaris que li encarreguen una feina molt concreta, i ell es deu, evidentment, a les persones que li han donat la possibilitat de que presideixi el club. I la responsabilitat del dia a dia és tan gran en aquest club, amb les dificultats que hi ha, jo és que no sé si li deixa temps o ell hauria de repartir el temps d'una altra manera. Vull dir... No sé, jo segurament parlo des del desconeixement, però com a mínim diré el que a mi m'agradaria, no? Que deixés una mica els temes econòmics en mans de les persones que han de gestionar el tema econòmic i que ell es posés més a treballar en el tema social. Això és molt important, perquè l'Espanyol, econòmicament, potser tindrem una davallada, tindrem unes dificultats, potser fins i tot baixarem a segon alguna vegada, que ens pot passar, però el problema és que quan la divisió social no ens deixi créixer o ens ensorri definitivament, no hi haurà manera. Per tant, hi ha d'haver lideratge social. Ara és el moment de començar a fer lideratge social. I això, l'única persona que ho pot fer és el Joan Collet. I jo crec que ho hauria de fer. Si li permet, doncs, no sé, doncs la seva consciència o la seva pròpia responsabilitat. Ha de mirar al club, ha de fer una miqueta d'allunyar-se una mica al club.
Del dia a dia, vaja.
Del dia a dia. Estar a sobre també del dia a dia, però pensar que el tema social no es pot deixar de banda mai. Mai de la vida. Mai de la vida. I ell ho sap perfectament, això.
I un tema més. S'apuntava la possibilitat d'algun pacte entre les diverses... vaja, els blocs accionarials, no? Genètica Perica, en aquest cas, i la majoria que doncs, li dona suport a Joan Collet. Et consta alguna cosa?
El pacte,
què creus que podria...
Què és un pacte?
Bueno, un pacte vull dir, doncs, d'alguna manera...
Que entressin al Consell...
Un Consell nou, no?
I aportant diners, tots els diners... Per... No, no, per clar...
Si... No, s'apunta.
Clar, és que quan parlem de pactes com si hi hagués un pacte de futur i que tots...
Suposo que... Doncs que...
Si ja és difícil gestionar el club amb una sola mirada, amb 8 o 10 consellers, imagina't amb 25 consellers o amb 15 consellers amb 10 mirades diferents. Jo això del pacte no ho veig, entre altres coses perquè, com que tinc la percepció i la convicció, no percepció sinó convicció, que hi ha una sèrie d'accionistes que són el tercer, el quart i el cinquè que volen manar i que volen gestionar el club. Per tant, jo crec que el que han de fer és treballar en aquest sentit i quan hi hagin unes properes eleccions, presentar-se, guanyar-les i tirar endavant. Jo amb això dels pactes no hi crec. Perquè, entre altres coses, la gran majoria dels que ara es plantegen fer pactes o no pactes, ja hi eren al Consell fa ben poquet.
Havien pactat.
Ara... Ben poquet, Estaven,
i van
despactar. Estaven en la gestió, Tots.
Molt bé, Jorge. Te queda un radet, encara. Doncs el teu és una mica més filosòfic, sempre, perquè vas al teu llibre i nos dieron por muertos, sempre ens donen per muertos. Ara, de fet, també ens estan donant una mica per muertos, amb la qual cosa el teu llibre, tot i que parla del pas de Sarrià a Montjuïc, sempre està vigent, perquè és una novel·la basada en fets històrics, però que finalment, com sempre estem amb l'amenaça del descens de Passaparició / Catombe, doncs sempre estem una mica amb això, no?
Estava escuchando a Manel muy atentamente, me ha parecido una intervención muy interesante. Y estaba pensando, sí, pero sí, en el 97 ya pasaron cosas similares. Pero es cierto que en el 97 el primer accionista, que era Lara, decidió poner a Dani, que de hecho Lara tenía las acciones para gobernar, decidió poner a Dani, y Dani hizo mucho de liderazgo. Dani tuvo el carisma. Es una persona que, de algún modo, con su manera de expresarse, con su peculiaridad, siempre consigue acercarse a las personas y que las personas confían y crean en él. Y Dani fue un hombre muy importante en ese momento histórico en el que nos daban por muertos, sin ninguna duda. A mí me preguntaban en el trabajo, ¿cuándo desaparecéis? ¿Cuándo bajáis? ¿Cuándo tal? Sin Sarriá, no sé qué. Esa era una canción que oía cada día. Y ahora echo de menos un poquito, siendo las circunstancias parecidas, que no iguales, sí que echo de menos un poquito el carisma de alguien que tire de la masa social. Muy a menudo lo que nos pasa es que estamos un poquito desorientados, porque lo que ha dicho Manel acerca de esa ruptura que está ahí latente entre diferentes sectores y diferentes sensibilidades del españolismo, necesitan de alguien que tire hacia adelante. Y eso es lo que hizo Dani en esos años. A mí me han dicho que tu libro es palmero. Yo no he sido nunca palmero de nadie. De hecho, mi jefa siempre me dice, ¿podías darme la razón alguna vez? Porque yo siempre señalo lo que veo. Pero en ese momento, Dani fue un hombre clave. Y Lara acertó plenamente poniendo a Dani. Luego...
Se desenamoraron.
Luego pasaron cosas. Dani resultó más respondón de lo que parecía y acabaron teniendo otras movidas que aparecerán en la segunda parte. Pero entre el 97 y el 2000, y había un pacto de fondo. Yo creo que no necesitamos pactos con ponenda, vamos a pasar el tiempo, pero sí necesitamos un pacto de fondo. ¿Cuáles son las cosas que nos unen? ¿Cuáles? Vamos a determinar eso y a partir de ahí podremos seguir adelante.
Una cosa molt ràpida, que us vull preguntar als tres. Mira, fem una cosa. Tenim pensat el dijous obrir un torn de preguntes per Joan Collet, que entrevistarem al Punt Avui el divendres. Feu una pregunteta a tots ràpid. Què us agradaria preguntar-li al president? Vinga, ràpid. Comença tu mateix, Jorge, i fem al revés.
Jo,
però muy sucinto y corto.
Jo al president le preguntaria si va a superar lo que pasó en la Junta Accionista, si va a salir de una vez a liderar el club.
T'ha tret la pregunta o no?
Sí, anava una mica en la línia aquesta. Si estaria disposat a fer-ho. Més, no si ho faria, si estaria disposat a fer-ho o si no ho pot fer, perquè si no ho pot fer, doncs que ho digui i bueno, ja ho sabem. Que ja sabem que potser no serà... El lideratge no vindrà d'ell, no? Però sí que si estaria disposat a fer-ho.
Molt bé. Jordi?
Jo li preguntaria una mica del que ha dit el Manel abans, el tema social. O sigui, la clau és això. Podem tenir una temporada bona, una temporada dolenta, però hi ha que fer alguna cosa per arreglar. O sigui, quan anem a veure l'Espanyol, tots som iguals i només pensem en guanyar, independentment de mil històries, de qui hi ha de president, de qui hi ha d'oposició, de qui hi hagi. Perquè, en el fons, el que ens uneix, com deia el Jorge, és una cosa, i és l'Espanyol, és la blanquiblava. A partir d'aquí, a mi m'és igual que pensi políticament o d'un altre tema. El principal és l'Espanyol, i el dia que entenguem que el principal és l'Espanyol per sobre d'egos i d'històries, llavors jo crec que serà el moment de començar a créixer.
Molt bé, m'ha agradat molt les... Intentarem fer un remedo de preguntes perquè tots tres aneu una miqueta amb la mateixa direcció. I abans de passar el moment estellar, deixeu-me recordar-vos que Clínica Dental Planetarium és, com sabeu, una clínica de referència a Barcelona que està al carrer Escoles Pies, número 103 de Barcelona, telèfon 93-212-3969 i que, a més, us fan un 15% de descompte només per ser socis o simpatitzants de l'Espanyol. Recordeu, clínicadentalplanetarium.com, allà podeu trobar doncs, unes magnífiques imatges de la clínica i també tota la informació que necessitem. I ara, moment estrella.
Estrella Damm patrocina el moment estrella del dia.
Moment estrella del dia, senyora Bertran.
Ens donem per aquestes vigílies de Sant Jordi, perquè demà serà un Sant Jordi molt peric, com la Rosa Blanca i Blava, i amb aquests llibres també que tenim.
Efectivament, li desitgem als nostres autors que venguin molts llibres i que propaguin l'espanyolisme, que signin molts, que arribin amb tendinitis a casa, que tota la literatura i cultura perica doncs, continuïn endavant. I ara anem a fer incultura perica, perquè
bon dia,
és el que toca.
Bon dia, no, avui potser farem incultura, però demà...
Faré cultura també, perquè jo he venit a hablar de mi llibre també.
El llibre, gràcies.
Jo he venit a hablar de mi llibre. Et diré quin és el títol del meu llibre. El meu llibre es titula I nos dieron la quinta de los 50 en blanc i blau.
Ah, està bé. I nos dieron les 10 i les 12.
És un llibre que narra com s'ha d'arribar als 50 punts aquesta temporada. Ja sé que arribo una mica tard, ja ho sé.
Sí.
Ja ho sé, però bueno, tot arribarà. És un llibre de lletra grossa i de lectura fàcil i àgil. Són dos fulles amb una història vertiginosament trepidant, plena d'anglicismes com banner, stand i altres paraules estranyes. I, a més a més, té 350 planes en blanc i blau perquè cadascú pugui escriure com salvaria a l'Espanyol i com el faria més gran i més maco i més bonic.
Molt bé.
Ai, i ja estem preparant la segona edició, imagina't, serà un èxit.
Saps el que estic preparant jo?
Un èxit.
La teva retirada, però ja, perquè ve la gent del bàsquet al dia i nosaltres marxem i tornem demà. Vinga, som-hi.